Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Milers de sabadellencs han reprès la rutina aquest dimarts després d'una Setmana Santa atípica pel confinament. Els treballadors dels serveis considerats essencials avui s'hi han sumat de nou empleats i petits autònoms d'altres àmbits que durant els últims 15 dies s'havien mantingut sense activitat. Ho havien de fer ben protegits amb mascaretes i guants per tal de minimitzar el risc de contagi per coronavirus. Uns treballadors que en molts casos s'han de desplaçar a la feina en transport públic. Per això, avui i demà, a les principals estacions de ferrocarrils i rodalies i també a l'estació d'autobús de la plaça Clara Campoamor de Sabadell s'han distribuït mascaretes de forma gratuïta. Fins demà, voluntaris de Protecció Civil i Creu Roja en repartiran fins a 70.000 per evitar infeccions al transport públic. L'Eva Fainé és una de les voluntàries de Creu Roja a Sabadell que avui ha distribuït les mascaretes.
Ha estat molt tranquil. Els usuaris del transport públic passaven molt repartits al llarg del matí. No s'han vist aglomeracions.
I què fan les empreses per protegir els seus empleats? El CIESC, per exemple, ha comprat 1 milió de mascaretes que es repartiran en les pròximes setmanes. En parla la seva presidenta, Alicia Bosch.
Aquests darrers dies s'ha tancat un acord de CIESC amb CECOT, pel qual a través de l'empresa Harman doncs, es facilitarà la compra directa de mascaretes de protecció. D'acord? Això va orientat a donar un servei, a més, a les empreses que constituïm els diferents col·lectius que formem part tant de CIES com de CECOT com de FEM.
I els sindicats, per la seva banda, lamenten que el govern espanyol hagi aixecat el confinament total sense consultar els agents socials. És dimarts 14 d'abril i això és el Notícies Migdia.
Titulars.
Compte enrere per conèixer els resultats de l'assaig clínic sobre la Covid-19 liderat per l'epidemiòleg Oriol Mitjà. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat avui que les conclusions de l'estudi podrien estar enllestides a final d'aquesta setmana o la que ve. Un assaig clínic en el qual hi han participat uns 600 sabadellencs i residents de l'àrea metropolitana nord i que pretén provar l'efectivitat de l'hidroxicloroquina en persones que han estat en contacte directe amb malalts de coronavirus. N'ha parlat la doctora Núria Riera, coordinadora de la recollida de mostres a Sabadell i la comarca.
El que tinc que demostrar és que hi ha un fàrmac, que és la hidroxicloroquina, que ja s'ha provat en altres països i in vitro amb el virus, i bàsicament el que vol demostrar és que podria servir de profilaxi post-exposició, que és bueno, el que es coneix, per exemple, ja es fa servir amb el VIH i la SIDA, que és quan tu tens un contacte de risc i t'has exposat el virus. Si tu just després prens aquest fàrmac podria prevenir que t'infectessis, tot i haver tingut aquest contacte de risc.
L'aparcament del Club Natació Sabadell al carrer Montcada és el punt de recollida de les mostres per part de dos professionals. Les persones que hi participen van amb cita prèvia i cada dia en són una desena.
I durant aquest informatiu també us explicarem el periple que està vivint l'exarlequinat Diego Peláez. Què li ha passat, Karen?
Doncs Peláez s'ha quedat atrapat a Grècia després de desvincular-se del Trícala, l'equip aleu militava, i no pot tornar a Espanya.
I per tancar el Notícies Migdia us avançarem la nova proposta del cicle Els Sabadellencs Fem Coses, que aquesta emissora us ofereix cada tarda a través del seu compte d'Instagram. Avui, tarda de circ, amb la companyia Circ Reluí Legacy.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Després de les fortes pluges d'ahir dilluns, sembla que avui ja ha tornat a sortir el sol, una situació que es mantindrà en els pròxims dies. Li preguntem a la Dolors Ballart, que ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Durant les properes hores l'ambient serà força assolellat arreu del país, només amb alguns núvols encara a l'àrea sud del territori i també algunes nuvolades a punts de muntanya. Sobretot seran una mica més importants aquestes nuvolades a la zona del Pirineu, al Prepirineu, també al prelitoral sud. En aquests sectors hi podrien haver alguns ruixats de caràcter local i en conjunt avui amb unes temperatures que seran més altes arreu, valors que en conjunt se situaran entre els 17 i els 22 graus. Demà tindrem un matí en conjunt tranquil, amb més núvols però a les comarques de Girona, també a les Terres de l'Ebre, fins i tot no es descarta algun plugim de caràcter feble i al llarg de la tarda esperem que els núvols vagin en augment en general, fins i tot podrien arribar a unes precipitacions, alguns ruixats de caràcter feble a l'oest del país i al final del dia podrien estendre's en d'altres sectors del territori. Demà la temperatura màxima serà semblant a la d'avui o baixarà lleugerament a l'àrea de Girona. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del trànsit. A aquesta hora hi ha una afectació a les carreteres catalanes. Concretament es manté un carril tallat a l'accés a la P7 des de la B23 al Papiol per un camió que ha perdut la càrrega i això provoca retencions des de Molins de Rei en aquest dimarts de tornada a la feina per a molta gent. Tot i això, fins a les 12 del migdia el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona s'havia reduït respecte d'un dimarts normal, concretament un 61% de sortida i un 63% pràcticament d'entrada. I pel que fa al transport públic, com funciona a aquesta hora? Cristina Adrián, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs malgrat que encara es mantenen temporalment suprimits serveis i línies, a partir d'avui es registra l'oferta de transport incrementant-se d'una punta. A Metro, per exemple, des d'avui es posen en circulació el 60% dels trens amb pics de fins al 70% a les franges i a les línies de més demanda. A Rodalies de Catalunya es dona el 63% del servei, a Ferrocarrils de Generalitat i Tram el 60% i autobusos de TMB el 50%. Per a més detalls, podeu consultar els canals digitals d'informació dels diferents operadors. I recordar que Protecció Civil i Creu Roja distribueixen mascaretes i només s'ha de desplaçar de forma indispensable o per complir amb els serveis essencials. I pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix circula sense cap incidència destacable segons es comuniquen els diferents operadors. I això és tot de moment, des del Centre Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Passant pràcticament 8 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Primer dia laboral després de l'aixecament del confinament total, coincidint amb la previsió que centenars de persones tornessin avui a la feina, s'ha fet un primer repartiment de mascaretes gratuïtes entre els usuaris del transport públic a la ciutat. Els voluntaris de Creu Roja, Sabadell i també Protecció Civil repartiran entre avui i demà 70.000 mascaretes. Una xifra carent que a Catalunya s'eleva fins al 1.700.000.
El dispositiu ha arrencat a Sabadell a 6:45 del matí a les 3 estacions de Rodalies de Renfe i a les 5 estacions de Ferrocarrils de la Generalitat, a més de l'estació d'autobusos de la plaça Clara Campoamor, al costat de Sabadell Centre. L'objectiu del dispositiu és que les persones que avui retornen a la feina ho puguin fer amb garanties de seguretat. Una de les voluntàries de Creu Roja, que ha repartit mascaretes avui, Eva Feiner, assegura que s'ha pogut fer amb molta tranquil·litat.
El repartiment de mascaretes en el dia de la tornada al treball després del confinament ha estat molt tranquil. Els usuaris del transport públic passaven molt repartits al llarg del matí. No s'han vist aglomeracions. L'experiència de ser allà ajudant i la protecció i seguretat de tots nosaltres els voluntaris, com sempre, l'he trobat excel·lent. Aquestes coses no s'obliden.
El dispositiu de viure. El dispositiu de repartiment de mascaretes es reprendrà demà, també a 6:45 del matí, tant a Sabadell com a un centenar de nodes de transport de Catalunya i als municipis de més de 30.000 habitants. Tot plegat a l'espera que arribin a les farmàcies les mascaretes gratuïtes adquirides pel govern català, que repartiran a qui mostri el carnet sanitari. El material havia d'arribar avui, però finalment ho farà dilluns que ve.
I precisament des del Consell Intersectorial d'Empresaris de Sabadell i Comarca, el CIESC, que avalen aquesta tornada a la feina sempre que es garanteixi la seguretat per a tots els treballadors. Alicia Bosch, presidenta del Consell, ha defensat que l'economia ha de reactivar-se com abans millor perquè d'aquesta forma la tornada a la normalitat, un cop s'acabi la crisi sanitària, serà més fàcil. Bosch, però, és conscient que aquesta tornada a l'activitat laboral ha d'anar acompanyada d'unes mesures de seguretat molt concretes. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Des del CIES subratllen que durant aquestes últimes setmanes les empreses han desenvolupat un protocol per evitar contagis en l'àmbit laboral i que, per tant, l'arribada avui dels treballadors no és una temeritat. Alicia Bosch, però, posa el focus en una responsabilitat col·lectiva més enllà de la feina per tal de frenar l'expansió del virus.
Les empreses són ens físics o jurídics, però estan constituïdes i formades per persones. Per tant, la corresponsabilitat és de tots en els que formem part de les empreses. I això que vull dir, que no només la responsabilitat es dona a dins de les empreses amb el manteniment d'aquestes mesures de seguretat, de distanciament, de prevenció, de control, vale? De facilitar tots els EPIs que siguin possibles perquè hi treballem amb la màxima seguretat possible, sinó que això també passa per la corresponsabilitat individual.
Més concretament, Bosch assenyala el transport públic com un dels espais on s'ha de posar més esforç per tal d'evitar més contagis. Una preocupació que comparteixen amb el sindicat Comissions Obreres. Enrique Rodríguez, secretari de la secció del Vallès Occidental, denuncia que el govern espanyol no els ha consultat a l'hora d'aixecar el confinament total. És per això que Comissions Obreres ha activat un protocol de seguiment de diferents empreses per comprovar que se segueixen els consells de seguretat establerts per la Generalitat.
Els nostres delegats i delegades, els comitès d'empresa i l'estructura tant de Comissions Obreres com d'UGT estarem plenament actius perquè on hi hagi problemes d'aquest tipus no han d'arrencar les activitats empresarials perquè no podem posar en risc innecessari a ningú.
Per ajudar a mantenir aquesta seguretat, des del CIESC han comprat 1 milió de mascaretes que repartiran entre els seus associats en les pròximes setmanes.
I atenció, perquè seguim parlant de l'àmbit laboral, perquè segons les últimes dades del Departament de Treball de la Generalitat, el nombre d'ERTOs realitzats al Vallès Occidental arran de la crisi del coronavirus pugen fins als més de 9.000. Això afecta més de 83.000 treballadors arreu de la comarca que s'han quedat sense feina de forma temporal. Però durant aquesta crisi sanitària són moltes les empreses que han hagut de tancar les seves portes i que han optat per reinventar-se i aportar solucions per sortir d'aquesta crisi. Un exemple n'és Secartis, una associació empresarial sense ànim de lucre que ha decidit fabricar respiradors en una planta de Santa Perpètua de Mogoda. En instaurar-se, l'estat d'alarma van redirigir la seva activitat per aportar el seu granet de sorra a la lluita contra el coronavirus.
De fet, des del primer moment d'aquesta crisi sanitària, des de Secartis es replantegen la seva funcionalitat i decideixen activar-se amb la creació de la plataforma online Fight COVID-19, un canal de notícies relacionades amb la pandèmia. Poc després porten la lluita un pas més enllà i decideixen idear uns respiradors que tenen un mercat molt específic. Ho explica Ricard Sánchez, secretari general de Secartis.
El prototip s'ha dissenyat principalment per prohibir els hospitals de campanya i en llocs amb problemes de subministrament d'energia, ja que compta amb una bateria externa que permeten la seva autonomia. Però intentarem arribar al màxim nombre d'hospitals possible. A més, un altre dels nostres objectius és que es pugui fabricar a altres països. Per això seguirem mantenint la llicència open source.
Actualment aquests respiradors es troben en fase d'homologació, però un cop tinguin el vistiplau seran gairebé una vintena les empreses que començaran a fabricar aquestes eines.
A dia d'avui estem involucrades un total de 17 empreses treballant en xarxa i cadascuna d'elles aporta la seva tecnologia, el que ens dona una capacitat de producció i de subministrament considerable, a més dels centres en què estem realitzant les proves per validar el seu funcionament.
Secartis agrupa més de 300 companyies de diferents sectors, com per exemple l'electrònica o la il·luminació, i és el primer cop que produeixen respiradors.
Notícies migdia.
Un minut per arribar al punt de 3:15. Continuem endavant. Més de 600 sabadellencs i residents de l'àrea metropolitana nord han participat fins ara en un assaig clínic liderat per l'epidemiòleg Oriol Mitjà per lluitar contra la propagació de la Covid-19. L'estudi vol demostrar l'efectivitat de l'hidroxicloroquina, un fàrmac que actualment ja es fa servir per combatre la malària. Els experts sospiten, per les proves fetes en altres països, que el medicament podria ser vàlid en persones que hagin estat en contacte amb un infectat per coronavirus. coronavirus.
Des de fa dies, l'aparcament del Club Natació Sabadell al carrer Montcada s'ha convertit en el punt de recollida de mostres d'aquest assaig clínic que lidera l'epidemiòleg Oriol Mitjà amb la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses que presideix Bonaventura Clotet. En aquest punt, un equip format per dues persones citen una desena de persones cada dia que hagin estat en contacte amb un infectat i se'ls administra la medicació. Núria Riera, la doctora que coordina l'assaig clínic a Sabadell i l'àrea metropolitana nord, subratlla que amb aquesta metodologia els participants no baixen del seu cotxe en cap moment, el risc de contagi és mínim.
De manera que reduïm molt l'ús d'EPIs, d'equipaments de protecció individual, i els guardem més per a nivell assistencial, que hi ha una demanda molt alta i sabem que hi ha escassetat. Uh-huh. Doncs això permet fer servir molt poc material perquè els infermers han de canviar els guants, la mascareta, poca cosa més, perquè el contacte redueix molt. El contacte realment amb la persona és només la zona de la finestreta.
En cas que es comprovi l'efectivitat de l'hidroxicloroquina en persones que hagin estat en contacte directe amb positius per coronavirus, aquest medicament també es podria aplicar en persones infectades per tal d'evitar que els casos s'acabin agreujant. Núria Riera assenyala que és el mateix sistema que ja s'està fent servir en el tractament del VIH.
Exacte, seria el mateix. O sigui, per una banda, sí que és veritat que volem veure això, si tractes el que s'està fent a la sida. Si quan enganxes una persona que és positiva, de seguida la tractes, és molt més fàcil baixar la càrrega viral i, per tant, aquesta persona és menys infectiva, que és el que s'ha vist en aquests últims anys amb l'OVH i la sida.
La recollida de mostres, en la qual ja han participat uns 3.500 catalans, acabaran els pròxims dies. De fet, avui la consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que els resultats de l'assaig clínic del doctor Oriol Mitjà podrien conèixer-se a finals d'aquesta setmana o la que ve.
El tercer trimestre del curs escolar arrenca avui de forma totalment virtual. Arran de l'estat d'alarma, els centres educatius preparen activitats perquè els alumnes no perdin el fil de l'aprenentatge mentre s'allarga el confinament. I per evitar desigualtats, el Departament d'Educació ha anunciat el repartiment de 22.000 dispositius amb connectivitat a internet a partir de dilluns que ve. Tot i això, des de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, la FAPAC, consideren aquesta mesura del tot insuficient per evitar desigualtats.
Des de la FAPAC alerten que la desigualtat no només depèn de tenir o no connexió a internet, sinó també de tenir espai a casa on estudiar o comptar amb el suport de la família per fer-ho. Per tot plegat, la presidenta de la Federació, Belén Tascón, afirma que el curs no pot continuar com si estiguéssim en una situació de normalitat.
Què passa amb aquest alumnat que no pot seguir doncs, una educació, diguéssim, telemàtica, no? Un ensenyament telemàtic? Algú s'ho ha plantejat? Perquè és que això ningú n'està parlant, no? Estem parlant de continuar tot igual com si no passés res, pensant que la majoria que hi ha un percentatge, no? de famílies que poden tirar endavant, com si això no passés, com si això no estigués passant, no? Quan la realitat no és aquesta, no? I que, en tot cas, el que hem de veure és que precisament, doncs, si som una societat cohesionada, etc., hem de posar la nostra mirada justament en aquelles famílies que són més vulnerables.
De fet, Tascón reclama que es mantinguin les activitats proposades per als alumnes, però que aquestes no s'avaluïn.
No podem avaluar quan no són capaços de garantir la igualtat d'oportunitats. És això el que diem. El departament no pot garantir la igualtat d'oportunitats dient que ara doncs, donarà 11.000 dispositius, no? Amb dades, doncs 11.000 famílies que no en tinguin. Perquè com pot garantir que aquestes famílies potser tinguin una taula per poder estudiar o tinguin que un dels adults de la família doncs, es pugui preocupar els nens i les nenes, els adolescents, doncs, facin les tasques.
Des de Sabadell en Comú també consideren que cal actuar per garantir que els infants amb menys recursos quedin enrere en el seu aprenentatge. Joan Berlanga, membre de la formació i exregidor d'Educació, reclama a l'Ajuntament que intervingui.
El que demanem és que l'Ajuntament faci un pla de xoc educatiu per compensar aquestes desigualtats, en les quals aquests nens que s'han vist perjudicats d'aquesta situació, doncs tant a l'estiu com al curs que ve tinguin activitats complementàries que els ajudin doncs, a no perdre les classes que han tingut i que puguin garantir doncs, el seu èxit educatiu.
Berlanga proposa cursos d'anglès, classes de reforç i activitats de lleure vinculades a les arts de cara a l'estiu.
I a la ciutat i la comarca hem tingut altres notícies relacionades amb el coronavirus que repassem tot seguit en format més breu. Comencem en clau política perquè Esquerra Republicana ha elaborat una guia de recursos socials durant l'estat d'alarma.
La formació resumeix en 4 pàgines serveis en àmbits tan diversos com les urgències socials, la violència masclista, l'ocupació, l'habitatge o la salut. El document es pot descarregar a la seva web i ha recollides les respostes a la majoria de consultes rebudes pel grup municipal republicà sobre les eines activades per les administracions arran de la crisi.
Voluntaris d'Open Arms se sumen aquesta setmana a les tasques d'atenció sanitària a les residències de Sabadell per afrontar la crisi del coronavirus.
L'ONG ha posat a disposició dels equips d'infermers de l'ICS una flota de 30 vehicles i 70 persones per donar suport a les pràcticament 200 residències que hi ha al Barcelonès Nord, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. L'objectiu és realitzar-hi el testeig de la Covid-19. La Direcció d'Atenció Primària ha fet fins ara 1.600 proves PCR a les residències d'aquesta zona. Amb els resultats d'aquestes proves es pot identificar quin és l'estat de cada residència i assenyalar on cal prendre mesures més urgents. L'escenari actual es reforçarà de forma imminent amb l'ús de tests ràpids.
I l'empresa sabadellenca Better Care aporta la seva tecnologia per controlar les constants vitals dels pacients de Covid-19 al Parc Taulí, també l'Hospital Clínic.
L'startup nascuda en l'àrea d'innovació de l'Hospital de Sabadell permet controlar en temps real les constants vitals dels pacients ingressats a les diverses UCIs amb monitorització remota, reduint, per tant, el risc de contagi dels professionals sanitaris.
I la policia de Sabadell ha interposat 265 denúncies des del dijous sant a persones que no complien el confinament.
Els agents municipals han registrat les denúncies per incompliment de les mesures establertes en el decret d'estat d'alarma durant aquests 5 dies fins la matinada passada. La incidència ha estat especialment accentuada durant el cap de setmana en què se n'han fet 72 el dissabte i 70 diumenge.
I en clau general anem a les dades de que ens deixa aquesta pandèmia perquè el nombre de morts a Espanya torna a repuntar amb 567 en 24 hores i ja suma més de 18.000 defuncions.
Aquestes 567 morts representen un 3,2% més que respecte a dilluns, tot i que encara es manté entre les més baixes des del 24 de març. En total, a l'estat espanyol ja hi ha 172.541 casos confirmats per la Covid-19, 3.045 més que ahir i un 1,8% més que fa un dia. Pel que fa al nombre de curats, ja s'han donat d'alta 67.504 persones des que va començar la pandèmia, que són 2.777 més que ahir. A Catalunya hi ha 35.197 confirmats, 3.666 defuncions i 15.967 persones que s'han curat.
I avui hem sabut que el govern espanyol ha intervingut als laboratoris privats que fan proves de coronavirus per poder-ne regular els preus.
El Ministeri de Sanitat ha tirat endavant aquesta mesura que afecta també els centres mèdics privats de diagnòstic clínic per controlar les proves de coronavirus i també els seus preus. D'aquesta manera es volen evitar situacions abusives en relació als tests. Ho explica el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá.
Lo más importante que hay detrás de esta medida es el tener todo el conjunto de información sistematizado y organizado y concentrado de quién ha sido sometido a un test para poder ir aprendiendo y mejorando nuestro nivel de conocimiento sobre aquellas personas que ya son inmunes o ya primero han dado positivo y por tanto van a ser inmunes próximamente.
En un ordre ministerial publicat al BOE aquest dimarts, l'executiu també estableix que només es faran tests quan hi hagi prescripció prèvia d'un facultatiu i que els resultats confirmats s'hauran de comunicar a les autoritats sanitàries competents de cada comunitat autònoma.
D'altra banda, el Departament de Salut ha activat la web Gestió Emocional per donar atenció psicològica pel coronavirus.
Els usuaris han de respondre a un qüestionari i després els atén un equip format per un centenar de psicòlegs. L'objectiu és resoldre els casos lleus amb atenció telefònica i derivar a l'atenció primària els més greus. L'insomni, la gestió del dol, els records dolorosos o l'ansietat pel confinament són alguns dels 7 símptomes diferents que aborda la web amb continguts desenvolupats pel Servei de Psiquiatria de l'Hospital Vall d'Hebron. L'aplicació identifica fins a 4 estats emocionals.
En clau internacional, els països europeus adopten mesures ben diferents sobre el confinament.
Sí, per exemple, a França han allargat l'aïllament fins l'11 de maig. A partir d'aquesta data preveuen una tornada gradual a la normalitat, obrint els centres educatius en un primer moment. Els restaurants, les botigues i els teatres continuarien tancats. Pel que fa a Àustria i Dinamarca, ja comencen a relaxar les mesures de confinament. Al país centreeuropeu, algunes botigues tornen a obrir les portes i el govern preveu que al maig també ho podran fer hotels i restaurants. A Dinamarca, els infants menors d'11 anys podran tornar a l'escola a partir de demà.
I encara en aquest àmbit, en l'internacional, diverses capitals europees han demanat una resposta social de la Unió sobre el coronavirus.
L'alcaldessa de Barcelona i els seus homòlegs d'Amsterdam, París i Milà han demanat demanat a la comunitat europea que estigui a l'alçada de les circumstàncies i doni una resposta social que no deixi que ningú es quedi enrere socialment o econòmicament. Han fet la petició a través d'una carta enviada a les autoritats europees.
Notícies migdia.
Sabem que especialment en aquest moment esperes que el teu banc t'acompanyi. A tu, a la teva empresa. Aquesta és la nostra voluntat. La de tot Banc Sabadell. La dels nostres 3.500 gestors que cada dia treballen des de casa o a les nostres oficines obertes, responent dubtes, estudiant cada cas, buscant les millors solucions. Parla'n amb el teu gestor o informa-te'n a l'apartat especial Covid de banksabadell.com. Sabadell. Sé on siguis.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
5 minuts per arribar al punt de les dues. Abordem ja la informació esportiva parlant de l'exarlequinat Diego Peláez, que s'ha quedat atrapat literalment a Grècia. El futbolista ha tancat la seva etapa al Trícala fa uns dies, però no pot tornar a Espanya.
Des del nord de Grècia, el gallec ha explicat a Ràdio Sabadell que ahir era el dia que tenia previst tornar a casa.
Contaba con tener alguna opción haciendo escala por Europa, por ya fuese en Alemania, Bruselas, París, que me decía la embajada que podía haber vuelos, y la verdad es que el único que me salía era Londres. Esta semana cogí vuelo a Londres y Londres-Madrid, y ayer por la tarde me cancelaron el vuelo. Las compañías no te devuelven el dinero, te dan un cupón con ese dinero para otro viaje en el futuro.
L'exjugador del centre d'esports porta confinat a casa des de fa més d'un mes, és a dir, igual que aquí. A Grècia també s'ha tancat tot el comerç, excepte allò indispensable.
D'altra banda, el centre d'esports Sabadell segueix a l'espera de notícies de la Federació Espanyola per saber si es reprèn la competició i quan ho farà.
Diumenge s'havia de jugar el derbi arlequinat contra l'Ebro, el cinquè dels 10 partits ajornats sine die. La part positiva és que l'equip d'Antonio Hidalgo recuperarà els jugadors que estaven lesionats. Així ho va confirmar el central Grego Sierra en una xerrada al compte d'Instagram del club amb el conseller Axel Torres.
La de Joshua es más larga, pero bueno, ya hemos recuperado a la mayoría de los lesionados y bueno, y aprovechar también esto para, digamos, que estaban recuperados, estaban jugando, pero no estaban a lo mejor a su nivel físico óptimo, ¿no? Bueno, pues le servirá también para poder recuperarse y luego con el grupo imagino también que cuando volvamos dejarán hacer una especie de pequeña pretemporada, ¿no? Para estar en las mejores condiciones. Y ya te digo, afrontar esto desde cero y desde la máxima energía y ya te digo, creo que son 10 partidos que nos va la vida en ellos, ¿no?
En els últims dies, els futbolistes del centre d'esports han fet sessions telemàtiques col·lectives per intentar perdre el mínim de forma possible davant d'un eventual retorn a la competició.
I el Club Natació Sabadell canvia i fa marxa enrere i rebaixarà un 50% la quota base que hauran de pagar els seus socis durant el mes de maig.
Dels 38 euros amb 34 cèntims es passarà als 19 euros amb 17 cèntims, tot i que l'entitat deixa la porta oberta que es pagui de forma íntegra com a acte de solidaritat davant la crisi del coronavirus. Per la seva banda, les quotes esportives queden suspeses per al mes que ve. En el comunicat emès aquest matí, el club també ha enfatitzat que hi haurà avantatges pels socis per compensar els pagaments com deduccions a l'IRPF o activacions de les targetes Moneder. Recordem que les instal·lacions esportives del Natació Sabadell estan tancades des de fa setmanes, però que les quotes s'havien mantingut igual durant l'abril per assegurar la viabilitat econòmica de l'entitat.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Recte final d'aquest informatiu, la programació a l'Instagram de Ràdio Sabadell, l'anomenada Els Sabadellencs Fem Coses, segueix una setmana més. Avui a 6:45 de la tarda podrem gaudir d'una visita molt especial al circ Reluí Legacy, de la mà de les seves estrelles. Nagela Reluí, propietària del circ, ens explica què podrem veure en el directe d'aquesta tarda.
Os esperamos a todos porque vamos a hablar un poquito del confinamiento, de cómo lo estamos viviendo, qué es lo que hacemos, cuáles son las medidas que hemos tomado. Os daremos una pequeña visita alrededor del circo. Vamos a ver si nos encontramos alguno de mis compañeros. Y nada, os enseñaremos muchas cositas interesantes. Así que os esperamos a todos, para que descubráis cómo se vive estos días de confinamiento desde el Circo Raluí Legacy, que estamos confinados en un parc en Reus.
Durant aquesta setmana també podrem aprendre a fer grafitis casolans de la mà de l'artista Werens, gaudirem d'una classe de ball de l'Escola de Dansa Mònica Escrivà o també escoltarem un concert del sabadellenc Jaume Busoms, entre d'altres, tot plegat cada dia a 6:45 de la tarda a l'Instagram de Ràdio Sabadell. Amb aquesta proposta posem el punt final al Notícies Migdia d'avui que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que la informació continua a partir de les 4 amb els butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. També més informació i ampliada al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora a partir de 2:45. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.